Són les 11. A l'11 de febrer li queda una hora i al Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Una hora en què explicarem la història increïble d'un grup de famílies. Els seus fills han estat diagnosticats amb una malaltia genètica ultrarara. Com que cap farmacèutica tenia interès a buscar remeis per a tants pocs casos, van decidir elles mateixes buscar els científics i moure cel i terra per trobar el finançament. Uns 4 milions d'euros calien. La seva història l'ha seguit el periodista Carles Prats per al Sense Ficció, que vam poder veure ahir. Parlarem amb ell i amb una de les mares protagonistes.
I també sentirem un dels referents mundials en dret humanitari. Philip Sands, el britànic, ha passat avui per Barcelona i ha advertit que algunes de les potències que van crear l'ordre mundial després de la Segona Guerra Mundial, doncs ara l'estan dinamitant elles mateixes.
I ens farem preguntes a la part final del programa avui. Veurem algun dia humans trepitjant Mart? I en cas que sí, entre aquests humans hi hauria dones? Doncs bé, són algunes de les qüestions que li plantejarem a la nostra oient misteriosa d'avui. Forma part d'un grup de dones que amb la mirada posada a Mart tindran aquest estiu una missió a l'Àrtic. Una convidada perfecta per avui, que és el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència. Tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I per entrar a aquesta última hora del dia, ho fem d'entrada amb les veus que han marcat fins ara aquest 11 de febrer. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
El vent, com bé sabem, doncs, causa estralls, especialment en aquelles zones urbanes on tenim doncs, arbres, elements a les façanes, parades de bus, fanals i altres elements de mobiliari urbà.
Suspendre aquestes activitats que posen en risc doncs, la part potser més vulnerable de la nostra societat, que són doncs, aquelles persones menors, aquelles persones grans, persones malaltes també, persones que estan a l'exterior. La suspensió d'aquestes activitats el que pretén és que estiguin en llocs on no hi hagi aquest risc i que sobretot doncs, no facin aquests desplaçaments que els fan anar per l'ambient exterior, que demà tindrem aquest risc i aquest vespre també, i que és perillós.
Quan parlem d'episodis ventosos, normalment parlem de component nord. En canvi, en aquest cas, és el ponent, el vent de l'oest. És un vent força rescalfat, però sí que els cops seran molt significatius.
Aquest mes de gener ha estat el cinquè gener més càlid des que tenim registres al món, no? I hi ha hagut llocs del nord, en llocs de l'Àrtic, on la temperatura ha estat 7 graus per sobre del que seria la temperatura que diem preindustrial. Clar, tot això porta conseqüències com aquesta intensificació de fenòmens que serien naturals, però que ara doncs, causen més danys.
Avui és una vaga històrica i si aquest missatge no els hi queda clar al nostre Departament d'Educació, nosaltres anunciarem més mobilitzacions. De fet, ja tenim situada una nova convocatòria de vaga la setmana del 16 al 20.
Sabem de les dificultats i de les mancances que pot tenir el conjunt del sistema educatiu. Nosaltres avui volem escoltar què és el que ens estan dient els nostres docents, el nostre professorat. Jo crec que la voluntat és de diàleg, és d'escolta. Jo crec que la proposta del dia 19 significarà un abans i un després.
Los problemas en la red de Rodalies tienen más allá de esta coyuntura una dimensión estructural que este gobierno está empeñado en resolver. Son el resultado de una combinación de una infraestructura vieja, a cuellos de botella en los túneles centrales y a una larga etapa de baja inversión.
És la primera vegada que podem oferir un tractament que el que hem vist és que pot modificar el curs de la malaltia en pacients amb ELA. És una notícia molt bona i esperem que sigui el principi de molts altres que hagin de venir.
El que m'ha semblat notar és que no hi ha una evolució, no hi ha un mes de generació. I potser una mica per efecte placebo, el tema respiratori està una mica millor.
Hi ha una part, per mi, un cant a la tercera edat en aquesta obra. O sigui, una festa a Roma també hi ha una història d'amor, però també hi ha una no perdre la dignitat malgrat tu t'estiguis deteriorant i malgrat la teva persona s'estigui esborrant, tu vens d'una persona molt sòlida.
Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
D'aquí una hora, a la mitjanit, està previst que comenci aquest episodi de vent excepcional que us hem explicat ja al llarg de la primera hora del Catalunya Nit i que afectarà bona part de Catalunya. S'esperen cops de vent superiors als 100 km per hora en zones molt poblades i per aquest motiu s'ha decidit suspendre les classes en escoles, instituts i universitats, així com també l'atenció sanitària no urgent. Es recomana el teletreball i evitar també desplaçaments. Aquesta tarda s'ha enviat un missatge d'alerta als telèfons mòbils. Oriol Pujadó, bona nit.
Bona nit.
Hi ha hagut incidències greus?
De moment, no. Hi ha hagut més de 1.200 trucades per al telèfon d'emergències, malgrat que tot just comença l'episodi. No hi ha hagut incidències importants, però s'espera que demà la situació sigui molt pitjor. Ho ha alertat fa només uns minuts en aquest informatiu, el Catalunya Nit, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
No són freqüents els dies en què hi ha vent, hi ha més de 1.200 trucades, i estem davant de l'inici del període. Demà esperem el moment més àlgid. Per tant, doncs ja preveiem que demà tindrem forces trucades també.
També s'ha decidit tancar espais naturals no urbans, parcs, jardins municipals i totes les activitats previstes a l'aire lliure, també les extraescolars. És la primera vegada que s'envia un missatge d'alerta d'aquest tipus per emergència de vent. La directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, també reconeixia al Catalunya Nit que l'episodi de demà és del tot excepcional.
Mira, dins dels registres del Servei Meteorològic de Catalunya, en referència al vent, tenim molts pocs registres que puguin assimilar-se a l'episodi que preveiem per demà. Però sí que n'hi ha dos que potser recordareu perquè van tenir efectes importants, i un és el del 2014, que sobretot va afectar els vallesos, i un altre és el del 2009. En tots dos casos, doncs, les afectacions van ser molt importants i la ventada va ser molt significativa.
Al litoral, a més, s'esperen onades de fins a 5 metres. L'AMB ha informat que tanca platges, espais fluvials i també els parcs naturals d'aquesta zona.
I pel que fa a la mobilitat, hi pot haver afectacions, també.
Sí, a hores d'ara s'ha dit que es manté, veurem què passa demà, perquè ja sabem com això dels trens s'ha de veure i comprovar cada matí. Els trens es mantenen els horaris i les freqüències, també ferrocarrils. S'ha limitat la circulació de vehicles pesants a les carreteres. Els camions només podran circular pel carril de la dreta i no podran fer avançaments. A l'aeroport és on es preveu que la situació pugui ser més complicada a partir d'aquesta nit. Els passatgers que arribaven avui, de moment, però, no ho notaven.
Sabemos los avisos que hay aquí, pero no han dicho nada. Todo iba bien. Ha habido un poquito de turbulencia, pero muy poca.
Ha dado muchísimo.
Por el viento, ¿no?
Sí.
El avión
sí,
se iba un poco para arriba o para abajo. Pero bien.
Bien, hemos llegado de Palma de Mallorca.
Aena, de moment, informa que no ha cancel·lat cap vol.
I el perquè de tants fenòmens meteorològics violents l'explicava també aquí al Catalunya Nit Carme Llasat, catedràtica de Física de l'Atmosfera a la Universitat de Barcelona.
Però quina és la diferència que hi ha ara més marcada? Doncs aquest escalfament vinculat amb aquest canvi climàtic d'origen antropogènic, per l'ésser humà, el que està portant, com ja sabem, les temperatures més grans. I aquestes temperatures més altes afavoreixen que hi hagi més energia disponible a l'atmosfera.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
Cantaré. Oh, 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 oh. Nel blu di
El Lliure de Gràcia acull l'estrena d'Una festa a Roma, una història que reivindica l'amor a la tercera edat i la memòria. Clara Segura dirigeix aquest text de Marc Artigau, protagonitzat per Marta Angelat, Oriol Vila i Lluís Marco. Marta Vives.
Hi ha històries que traspuen veritat des de tots els poros, i aquesta festa a Roma n'és un clar exemple. Per la humanitat, per la poesia, per l'humor, per la història que explica, la de Romina, una dona gran diagnosticada d'Alzheimer, que ingressa a una residència on començarà una nova vida amb nous amics i un nou amor. També i sobretot per la història del fill d'aquesta dona, en Guillem, que ha d'aprendre a acceptar com és la seva mare sense records, estimar-la des d'un altre lloc. Perquè aquesta peça que busca l'equilibri entre la comèdia i el drama és un viatge a través del desconcert de la fragilitat, perquè reivindica els cuidadors, la dignitat dels malalts, la bellesa en ve baixa i la possibilitat de descoberta a qualsevol edat. Clara Segura.
Hem intentat també, a vegades, posar més el punt de vista de la Romina que el punt de vista de l'espectador, per poder donar un tint de la putada que deu ser. Vull dir que hi ha un punt de dir, uau, ho pateix molt qui ho viu i ho acompanya, però qui li passa per primera vegada, no hi ha en un estat avançat, que potser tens com una certa naturalitat amb això, però no trobar alguna cosa, no, desorientar-te ha de ser una cosa que deu ser molt difícil de gestionar, i crec que en aquest sentit l'escenografia també anava per aquí, i hem intentat també anar a vegades a posar-nos a dintre el cap d'ella i a vegades dintre del cap d'ell, que és el cuidador, no?
Perquè Marc Artigau és un expert en escriure sobre l'ànima humana, i perquè Clara Segura, com ja va fer a la trena l'adaptació teatral de la novel·la de la Edita Colombani, col·loca en mestratge totes les peces d'aquesta obra que ens fa riure i que ens fa plorar. Perquè el trio Lluís Marco, Isabel Rocati i Xavier Boada demostren la millor experiència damunt dels escenaris, i perquè constatem, de nou, que les històries més senzilles sovint són les més potents. Una festa a Roma es podrà veure fins al 22 de març al Lliure de Gràcia, però demà, davant de l'alerta meteorològica, tant el Teatre Lliure com el Teatre Nacional suspendran les seves funcions.
Sis produccions catalanes competiran en la secció oficial del pròxim Festival de Màlaga, una cita que sempre ha comptat amb una gran presència catalana. La cinta inaugural serà Calle Màlaga, protagonitzada per Carmen Maura, i l'actriu mallorquina Rosi de Palma rebrà un dels premis honorífics. El certamen es farà del 6 al 15 de març. Montse Pujol.
Els títols de coproducció catalana seleccionats són Corredora, de Laura García Alonso, producció de 3CAT, sobre l'esport d'èlit i la salut mental. Ivan Anhadom, d'Ian de la Rosa, que abans passarà per la Berlinale, i tres films que tracten les relacions familiars. Lapònia, de David Serrano, amb Ángela Cervantes, Premi Gaudí, a la millor interpretació per La Fúria, La Buena Hija, de Julia de Paz, i Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer, a Míria del Río i Roger Casamajor. També competirà per l'Espiga d'Or una comèdia dirigida per Carlo Padial, Pizza Movies, que compta amb Berto Romero i Judit Martín. També hi ha dues actrius catalanes que encapçalen el repartiment de dues pel·lícules a competició oficial: Júlia Mascort a Jo no moriré d'amor, i Anna Castillo a Mi querida senyorita, una nova versió de l'èxit dels 70 que produeixen els Javis. En aquesta 29a edició del Festival de Màlaga també es presentaran fora de competició la catalana Un altre home, de David Moragues, o Mallorca confidencial, de David Ilundain.
Sempre hi ha algun tipus d'incident, no puc entendre, si ja ho sap tota la gent, per que sempre em sorprèn el que s'aprèn quan un bon dia decideixes fer un viatge d'aquest tren.
El ritme ara el posa el Poni Pissador, que publica el primer disc pensat per a tots els públics, Batua en l'olla. La banda de música de taverna, música irlandesa i bluegrass ha volgut donar forma física a una demanda del seu públic, Marc Ruiz.
El Poni Pissador diu que els seus fans els demanaven que fessin els concerts més d'hora per poder portar-hi la canalla, i que la seva música, feta amb instruments de vent, de corda i de percussió, atreu tant adults com a nens. Segons un dels seus membres, en Martí Selga, la clau de l'èxit intergeneracional passa també pel sentit de l'humor.
Tenim aquest humor com d'Astèrix i Obèlix, no?, que jugar amb aquestes conyes que si ets adult fan més gràcia, i si ets petit dius, bueno, no sé què està dient, però ja, ja, el meu pare és un formatge, quina gràcia. Saps? Aquest humor absurd funciona molt bé.
Però han volgut respondre a les demandes dels fans amb un àlbum que encaixés amb el projecte del Pony Menut, amb el qual treballen des de fa uns 2 anys. Adrià Vila explica que cada cançó respon a una necessitat.
Aquest CD va sortir amb aquesta necessitat de dir necessitem cançons amb aquesta funció concreta, necessitem una interacció amb el públic que requereixi un ball, una interacció amb el públic que requereixi una cançó amb el públic que requereixi, no sé, una coreografia o etcètera, etcètera, i llavors vam pensar les cançons així. Però és un CD que penso que sona molt diferent a la resta d'àlbums que hem publicat, sobretot perquè no hi ha cap cançó instrumental, totes són cançons amb lletra, totes són en català.
I els continguts tenen diverses capes d'interpretació. Hi ha una crítica evident amb aquesta cançó que sona, Un viatge en aquest tren, dedicada a Rodalies, però també hi ha ciència al principi d'Arquimedes, a La paradeta dels núvols o a Tres tardígrads. Si ja ho sap tota la
gent, però és que sempre... Doncs amb el ritme de Pony Pissador anirem a la pausa, res, minut i mig, i de seguida us expliquem com ha anat la visita a Barcelona d'un dels juristes referents en el dret humanitari internacional. Ell és Philip Sands, és advocat i escriptor britànic. Aquest migdia ha estat investit doctor honoris causa a la Universitat Pompeu Fabra i hem seguit la seva conferència, que ha estat molt interessant.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
12, 19, 34, 39, 47. Sols, 4 i 5.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Aquest és Univers Podcast de Futbol de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també per...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'Ed juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra, explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
És un dia feliç.
Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem Futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i Futbol Català a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit.
La luna se reía.
Les notícies.
La luna no...
Sota la llum de la lluna.
Dejar de aparecer. Muy guapa iluminada.
Amb Manel Elias.
Hasta el amanecer.
I Agnès Marquès.
La luna sonreía.
Catalunya Ràdio.
Minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Ara ho dèiem abans de la publicitat. Avui ha visitat Barcelona el que és considerat un dels juristes referents en el dret humanitari internacional. Ell és Philip Sands, és advocat, és escriptor britànic. Aquest migdia ha estat investit doctor honoris causa a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i allà, a l'auditori del campus de la Ciutadella, el prestigiós expert jurídic ha alertat sobre el futur de l'ordre internacional establert l'any 1946, just després de la Segona Guerra Mundial. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit.
Et diu que està en perill aquest ordre mundial.
Sí, tan greu és la situació, segons aquest prestigiós advocat, que ell mateix parla d'assalt als valors de les Nacions Unides. És, podríem dir, el gran titular del discurs o la conferència que ha fet després de ser investit doctor honoris causa a la UPF.
There is... Hi ha un assalt en marxa sobre el sistema de valors i principis que van posar en marxa en un moment històric, el 1945, quan es va signar la Carta de les Nacions Unides.
Anant a l'origen del problema, aquest referent acadèmic en temes de dret humanitari i dret penal internacional ha denunciat que són les principals potències, justament com els Estats Units i altres països, les que estan atacant justament aquests valors globals que van ajudar a construir el segle passat, quan es va fundar l'Organització de les Nacions Unides.
Members of various groups Els membres de grups diversos tenen drets no només segons la legislació dels seus estats, sinó també segons el dret internacional. Aquella idea revolucionària del 1945 ha anat arrelant. Ara, 80 anys després, en alguns sectors, és qüestionada. I és qüestionada pels mateixos líders dels països que van fer tant per establir aquestes normes.
Doncs una anàlisi que fa Philip Sands, aquest referent en dret internacional, que no és gaire positiu, que fa un gran toc d'alerta. Però, Ignasi, diries que el seu missatge és pessimista?
No ben bé, perquè Philip Sands li vol donar la volta d'alguna manera a aquest moment històric complex i ple de contradiccions que viu el món. No ha mencionat Trump, però tots pensem en el darrere, en aquest comitè de la pau que vol formar a partir del conflicte de Gaza i que alguns diuen que és una mena d'ONU alternativa que vol crear, no? Pensa que, malgrat tots els obstacles que hi ha pel progrés en termes de defensa dels drets humans, encara hi ha esperança.
És clar que és un moment difícil. Tenim guerres, tenim crims, tenim genocidis, tenim crims contra la humanitat, tenim canvi climàtic, tenim pandèmies. Realment sembla un moment increïblement dur. Però l'altra cara de la moneda és que és en els moments més difícils que la gent s'hi aferra i defensa els seus principis i les seves idees.
I en aquest discurs que feia a l'auditori del campus de la Ciutadella de l'UPF, davant ple de joves estudiants, doncs ha animat els mateixos universitaris que l'escoltaven a mantenir la defensa dels drets humans i a no rendir-se.
Fins i tot en els moments més difícils, mantingueu l'esperança. Mantingueu els vostres principis, mantingueu les vostres idees i tireu-les endavant. Fins i tot si troben resistència, que en tindran.
Philip Sands és conegut per haver intervingut com a assessor i advocat davant de tribunals internacionals. De fet, ha estat part activa en molts judicis molt sonats sobre els crims de guerra a l'ex-Iugoslàvia, el genocidi a Ruanda, tortures a la presó de Guantánamo, també part activa en els judicis a Pinochet. Avui s'hi ha referit en aquests casos més mediàtics o més coneguts d'alguns d'aquests que acabem d'anomenar?
Mira, el de Pinochet sí, perquè d'alguna manera és força conegut per això. De fet, l'experiència de formar part de l'equip acusador de Pinochet li va servir d'inspiració per una de les seves novel·les de més èxit, Carrer Londres 38, que és una reflexió sobre la justícia i la impunitat a partir del paral·lelisme entre el cas Pinochet justament i la fugida d'un oficial de les SS a la Patagònia. Sands explica que en els últims anys s'han fet importants avenços contra la impunitat dels crims contra la humanitat i el genocidi, conceptes que van néixer després de la Segona Guerra Mundial, i ell mateix diu que va ser conscient d'un canvi en el procés de Pinochet quan va intervenir-hi l'any 98.
En aquell moment vam entendre que el sistema legal havia canviat, i va canviar quan el president no se'n va anar. I tot i que Pinochet va tornar a Xile, no va ser un cas d'impunitat total. Quan va tornar, el van desposseir de la immunitat. Hi va haver multitud de procediments contra ell. Va ser processat i va morir sota arrest domiciliari sense poder sortir de casa seva. Això no és impunitat total.
I és curiós perquè, segons m'ha explicat el Vicent Mipsut, que és el redactor internacional que ha assistit a l'acte i que m'ha explicat tot el que hi ha passat, el mateix Philip Sands ha dit que inicialment va ser l'entorn de Pinochet qui el va contactar per participar en el seu equip de defensa. Val?
Caram.
I llavors la seva dona, que és d'origen espanyol, de fet és filla d'un republicà que es va exiliar al Regne Unit, li va dir que es divorciaria si gosava defensar Pinochet. El seu pare, el d'ella, efectivament es va exiliar el 1940, fugint de la dictadura franquista, i la Natàlia, que és la dona de Philip Sands, sentia que si defensava Pinochet, d'alguna manera també estava defensant, d'alguna manera, el bàndol de Franco.
Veig que ha donat també, doncs, per anècdotes personals, que, fixa't, com són les coses, podien haver canviat també, finalment, l'escenari. Alguna altra anècdota o no?
Una altra, una mica més lleugera, si vols. Es veu que algú li ha regalat una samarreta del Barça just abans de l'acte.
Que no falti.
Bueno, no sé si just abans de l'acte o avui abans de l'acte, en qualsevol cas. S'hi ha referit, eh? Perquè ell és de l'Arsenal. I es veu que té molt endins encara la derrota que van patir el 2006 a la final de París, que van guanyar el Barça, recordem, gols de Toi i de Belet, i molt bons al final. És l'única final a la qual... de la Champions o de la Copa d'Europa en aquell moment en què han participat l'Arsenal. Aquest any l'Arsenal és l'equip que està al capdamunt dels equips que ha jugat la Champions, de manera que té molts punts per fer-ho. Vull dir que està sí, encara sí. Una mica...
Té l'espineta.
Diguem, no sé si me la posaré, ha dit, la samarreta del Barça, però en qualsevol cas l'ha rebut i l'ha encaixat de bona mà. Cal dir que Philip Sanz és bastant amic de Barcelona, és admirador de la ciutat i dels seus escriptors. De fet, admira molt Javier Cercas, que també, de fet, Javier Cercas ha parlat molt bé dels seus llibres, dels llibres de Philip Sanz, i també és molt admirador de Roberto Bolaño, l'escriptor xilè que es va fincar a Barcelona als anys 70, que va morir ja fa una colla d'anys, i amb el qual també sembla que, diguem-hi, té una admiració.
Doncs hem conegut una mica més Philip Sanz i també el que pensa i el que diu. A tot això, justament parlant d'ordre internacional, els països de l'OTAN intenten d'alguna manera calmar les ànsies expansionistes de Donald Trump amb Groenlàndia i han anunciat una operació militar per augmentar la vigilància a la regió de l'Àrtic i fer-hi maniobres conjuntes. L'Aliança Atlàntica vol satisfer així les exigències dels Estats Units, que, recordem, havien demanat més implicació als aliats europeus per tal de reforçar la seguretat a la zona davant l'amenaça de la Xina i de Rússia. Des de Brussel·les, que és on hi ha la seu de l'OTAN, Bruno Fortea, bona nit.
Hola, bona nit.
Li han posat el nom d'Operació Sentinela de l'Àrtic, però quina és la gran novetat d'aquesta missió militar? Expliquem-ho.
Doncs que a partir d'ara se centralitzaran sota un mateix paraigua totes les maniobres militars que els exèrcits d'alguns països de l'OTAN ja fan avui dia a la regió de l'Àrtic. Amb aquest canvi volen reforçar la coordinació, tal com ha explicat el secretari general de l'Aliança Atlàntica, Mark Rutte.
Per primera vegada unificarem sota un únic comandament tot el que fem als aliats a l'Àrtic. I fent això, no només podrem aprofitar tot el que fem d'una forma més efectiva i tenir més impacte, sinó també analitzar quins forats tenim. I, per descomptat, els solucionarem.
Rutte ha dit que en les noves maniobres conjuntes hi participaran desenes de milers de soldats, però en cap cas ho ha venut com un enviament permanent de tropes a l'Àrtic, una opció que havia defensat Dinamarca. Tot i això, des de Brussel·les, el ministre danès de Defensa ha celebrat com un pas endavant aquesta operació militar.
A més, per descomptat que hi pot haver una contribució substancial per la part danesa. Ho farem, ara que la planificació està en marxa.
Dinamarca és el país que controla Groenlàndia, l'illa de l'Àrtic, que Donald Trump havia amenaçat amb annexionar-se.
Bruno, i Donald Trump, que té molt a veure amb l'anunci d'aquesta operació militar conjunta de l'OTAN.
Sí, sí, i tant. De fet, amb aquest anunci, l'OTAN comença a complir amb allò que van pactar el mes passat Donald Trump i Mark Rutte. El president nord-americà va aparcar aleshores la idea de quedar-se a Groenlàndia, i a canvi, Rutte ha assumit com a propi el neguit de Trump per la ingerència militar de Rússia i la Xina a l'Àrtic. I avui ha repetit que cal reforçar la seguretat en aquesta zona.
En vista de l'increment de l'activitat militar de Rússia a l'Àrtic i l'interès creixent de la Xina en aquesta regió, era crucial que nosaltres féssim alguna cosa més. Per això hem llançat l'operació Sentinella de l'Àrtic.
El que la Xina busca a l'Àrtic és, sobretot, una ruta comercial molt més curta per portar les seves mercaderies cap a Europa, aprofitant el desgel del Pol Nord, i vorejant la costa de Rússia, el seu aliat. Un nou escenari que inquieta a Washington i ara també a l'OTAN.
Gràcies, Bruno. Aquest és l'ordre i els moviments a nivell mundial. Que vagi molt bé. Bona nit.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
2 minuts i arribarem a 11:45. Fem una pausa, Manel, però després...
Tornem de seguida, perquè aquí hi ha dues persones que venen amb una història molt impactant. La vam poder veure ahir al Sense Ficció. Això semblaria passat, però en aquesta era on tenim la plataforma 3CAT encara és present i el recomanem molt. I sobretot escoltar la història que ara explicarem. Una pausa i de seguida en parlem.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però...
avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
La nit dels ignorants no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada amb vinagre.
Conèixer la persona que li va dir en Kirk Douglas que era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Ello es la tramuntana y dentro de una hora la tendremos aquí.
O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una mena de tortell, que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
L'Universitat Oberta, de Guàrdia i Dama, igual, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Passa un minut de 2:15 i tenim una primera pregunta. Què seria capaç de fer una mare o un pare pel seu fill o filla? Aquesta mateixa pregunta feta fa 48 hores, no sé com l'haguéssim respost. Avui diem que som capaços de, seríem capaços de moure muntanyes.
Una frase que me dijo la genetista cuando me dio el diagnóstico fue: hubiera sido más fácil que te hubieran tocado los euromillones, pero esta es la lotería que te ha tocado.
Una sola persona ha fet el que haurien d'haver fet equips sencers de professionals de molts àmbits diferents.
She came to my office and she said, "Okay, I want some sort of therapy for my child."
És el Sense Ficció d'ahir a TV3, un dels 10 programes més vistos del dia. Explica la mobilització impressionant d'un grup de mares i pares que tenen fills amb una malaltia genètica ultra rara que es coneix amb el nom del gen afectat, que és el CTNNB1. El documental està dirigit pel Carles Prats Pedrós. Bona nit, Carles.
Hola, bona nit.
I felicitats.
Moltes gràcies.
Com vas descobrir tu la lluita d'aquestes persones?
Casualitats de la vida. Allò que... Bueno, la Cristina Puig, la coneixem tots, la periodista, que és molt amiga, em va dir: ostres, tinc una amiga que està vivint una situació molt, bueno, molt... que has d'escoltar. Has d'escoltar la seva història i ja em diràs el què. I res, vam quedar per fer un cafè amb la seva amiga i ens va enamorar la seva història. Ens va atrapar, ens va colpir. Vam quedar amb el Xavi García, que és el realitzador, i la vam anar a escoltar, com fem sovint amb moltes històries que ens explica la gent, no? Un periodista ho és, jo sempre ho dic, ho és les 24 hores del dia. Sempre anem amb les orelles i els ulls oberts a veure què veiem del món que ens cridi l'atenció, no? I el que ens va explicar la Meritxell és això, que té ella i unes altres famílies un fill amb una malaltia rara, una malaltia minoritària, la CTNNB1, que no té ni nom, té el nom del gen, que provoca greus problemes de mobilitat, cognitius, de desenvolupament, i que davant d'aquesta situació havien decidit arremangar-se, i ja que ningú els hi donava resposta, ningú els hi donava cap solució, cap tractament, no tenien res, no hi havia investigació, ho volien fer elles. I havien començat un projecte de recerca i tenien l'objectiu d'arribar a un assaig clínic amb la primera teràpia gènica per la seva malaltia. Nosaltres vam al·lucinar, vam dir: home, però vols dir? I sí, mirant-ho, vam veure que anaven de debò, que era una cosa seriosa i que tenia possibilitats. I ens hi vam llançar a la piscina també, periodísticament, creuant els dits de que la història acabés bé, perquè clar, saps com comença la història però no saps com acaba. Ells tampoc ho sabien.
Però hi havia aigua, hi havia aigua. Aquí tenim a la Laura Rico Llorente, que és una de les mares protagonistes d'aquesta història. Bona nit.
Hola, bona nit.
Quin és el cas de la teva filla?
Doncs la meva filla és la Meli, que té 7 anys, som d'aquí, de Barcelona, i bueno, nosaltres vam ser els 500 o 600 diagnosticats a Espanya, a Catalunya els segons, era l'única nena, i bueno, en principi nosaltres ens van donar el diagnòstic en plena pandèmia i a través d'una pantalla. Llavors ens van dir que no hi havia més casos i que si... Bueno, és veritat que ens van dir que creien que no hi havia més casos, però després ens van dir que possiblement hi havia un cas a Badalona, però no ens van donar més dades. Llavors, a partir d'aquí vam començar a buscar i vam trobar que hi havia una família, efectivament, a Badalona. I a partir d'aquí, doncs, bueno, vam entrar en un grup i vam començar a moure'ns.
Clar, perquè el cicle suposo que és similar en tots els casos, no? Primer et donen la notícia, és una patacada molt forta per la mare, pel pare, pels familiars, una malaltia dura, estranya, i ja us diuen que no, que és incurable i que no hi ha solució, perquè suposo que la indústria farmacèutica no entra en casos si no sap que hi pot treure un rendiment, i aquí, com que sou tan poques famílies afectades, us diuen aquí no hi ha pràcticament res a fer, no?
Clar, aquí en realitat en tot aquest procés que tu has explicat hi ha moltes fases, no?
Sí,
i es viu com de moltes maneres diferents i durant... És un procés molt llarg i complex i dur. Des que et donen el diagnòstic, que és evidentment una gerra d'aigua, després com ho afrontes i després... Bueno, com et mous, no? Què comences a fer o què? Perquè al final, quan et diuen que no hi ha res, comences a buscar sota les pedres, no? I amb la part bona o la part dolenta, la part bona és que pots començar a idear i a pensar bogeries, i la part dolenta és que també et pots trobar, doncs, et pots fotre batacades, no?
Clar. És que...
Una cosa, si em permets, molt interessant que hem descobert, no?, al llarg d'aquest any i mig, gairebé 2 anys de treball, de recerca que hem fet aquest documental, és que la situació de les famílies que tenen ABU és molt similar, per no dir la mateixa, que viuen milers de famílies arreu d'Espanya i arreu del món. Només a l'estat espanyol hi ha 3 milions de persones amb una malaltia minoritària. En molts casos no saben ni quin nom té.
Clar.
No li poden posar una etiqueta. Tenir una etiqueta és una eina que et permet preveure què pot passar en el futur, anticipar-te a problemes que pots tenir, en alguns casos tenir algun tipus de, no solució, però sí tractaments que t'ajudin a viure millor la situació. I la seva experiència d'aquests anys, que moltes vegades, de buscar un diagnòstic, es repeteix no només pels de la CTNNB1, sinó també per moltes altres malalties genètiques. Ells han tingut, entre cometes, la sort que s'han trobat un conjunt de persones amb una empenta extraordinària i que, a més, hi ha hagut una persona a Eslovènia, una mare, que les ha cohesionat amb un objectiu que, com deia la Laura, semblava una bogeria, però mira, entre tots, entre totes, l'han tirat endavant. No?
Clar, perquè una de les coses que impressiona de la vostra història i del documental és veure primer que això ho faria qualsevol pare i mare, però clar, hi has de trobar-t'hi, no? T'hi has de trobar. El nivell d'informació que arriben a tenir, gent que es forma gairebé científicament a un nivell
molt alt.
Gairebé
no, directament.
Directament, eh?
Sí, aquestes mares i pares, quan hi parles, en saben gairebé més o sovint més que els propis metges. No sé si jo
nosaltres hem trobat... És veritat, com deies, que tenim la sort de que precisament les persones que ens hem agrupat en aquest cas, jo crec que una mica també hem tingut la sort de que tenim rols molt definits i tots tenim una mica de bagatge ja que ens ha ajudat a poder tirar amb les necessitats que teníem en el moment, no? Cadascú fa el que pot, no? I una mica amb els coneixements. I també ens hem reinventat una mica, perquè, clar, al final et trobes amb informes, no? Amb estudis, amb coses que no entens, no? Quan et parlen de cromosomes, de gens, no? No en tens ni idea. O quan et parlen de biomedicina o de teràpies gèniques. Llavors, a partir d'aquí, comences a llegir. i a llegir amb idiomes inclús que no entens, clar, no?
Clar. Moure muntanyes és això. Primer pensar si hi ha una sola, un 1% de possibilitats de resoldre-ho, ho hem d'intentar, i després, que això val molts diners, s'han de recaptar al voltant de 4 milions d'euros perquè algú investigui. Carles, m'agradaria que ens expliquessis breument la història de l'Espela Mirosevic. Qui és?
Doncs l'Espela Mirosevic és aquesta mare eslovena que es troba en aquesta situació i que té l'empenta de posar-se a treballar. És una mare, com tantes altres, que va començar a mirar per internet què es podia fer, i veient que de la seva malaltia, no, de la CTNV1, no hi havia res, va començar a mirar altres malalties com s'ho havien fet. I va trobar casos com els de Lambert Fried i altres mares i pares d'arreu del món d'altres malalties minoritàries, com el Terry Pirovolakis, que el seu fill té SPG50, i va dir, ostres, hi han altres pares que amb altres malalties ho han hipotecat tot, ho han posat tot i han apostat amb una teràpia gènica, que és una tecnologia que fa uns anys no existia i que permet, doncs, substituir, entre cometes, no, el gen danyat i posar-n'hi un que funcioni. Doncs, si ells ho han fet amb altres malalties, per què no ho puc fer jo? I va, doncs, començar a moure cel i terra, i va ser a partir d'això que tot es va posar en marxa, i és una dona amb una empenta extraordinària que ha aconseguit cohesionar un grup, com deia la Laura, que cadascú ha assumit un rol diferent perquè això tirés endavant, no?
I al final és agafar un científic o una persona que li digués, jo et pagaré,
sí, sí,
però investiga amb això.
Ella va fer literalment això, va anar al Damien Osredkar, que és el cap de neurologia pediàtrica de l'Hospital Universitari de Ljubljana, i li va dir, jo vull que investigui això. I el metge li va dir, escolti, senyora, amb tots els respectes, però és que això no hi ha res a fer, això és genètic, i li ha tocat això, i vagi a casa, i escolti, i no va parar fins que ho va aconseguir. Això ens ho ha explicat el Damien. I s'hi va posar, i s'hi va posar. I van començar a fer una xarxa d'especialistes perquè investiguessin la malaltia. Van trobar gent com l'Andrea Pérez Iturralde a Sydney, van trobar gent a Oxford, van trobar gent arreu del món disposada a col·laborar, a investigar en aquesta malaltia, fins a elaborar aquesta teràpia gènica específica, i per primera vegada es va aplicar en humans el mes de desembre. I nosaltres hem tingut el privilegi que aquestes famílies ens han obert les seves vides i ens han permès seguir aquests dos últims anys de recerca en un procés que ha sigut molt més ràpid del que habitualment és. Perquè, clar, aquestes famílies tenen molta pressa. Clar. Tenen molta pressa perquè aquests nens, tot el temps que passa, és temps perdut, és temps que no es desenvolupen com s'haurien de desenvolupar, i no se sap que si s'aplica aquesta teràpia, si serà possible revertir els danys que està provocant, no?
Clar, és una teràpia caríssima que no volem explicar gaires coses perquè vegin el documental, però sí que diem que existeix, que ja s'ha provat com a mínim amb l'Urban, que és el fill d'aquesta dona eslovena que ha mogut muntanya realment. No sé si la vostra filla entra també en la teràpia o no.
Bueno, ara mateix, segons els criteris que hi ha, en principi sí podria entrar, després que nosaltres decidim si, què fem, que aquest és un tema, eh?
Sí, és un tema que es toca molt bé al documental.
Aquest és un
també.
Tema, perquè ara ho parlàvem, no?, que és veritat que tots estem treballant molt per un objectiu, no?, sense pensar si realment els nostres fills seran tractats o no, perquè nosaltres el que volem és solucionar el problema. Vale, que és que en un futur, quan una mare sigui diagnosticada, un nen sigui diagnosticat, es pugui aplicar la teràpia gènica de forma tan immediata que els símptomes desapareguin. Que els nostres nens arribin o no, teníem ben clar des del principi que és possible que no arribés pels nostres nens. Ara comença a hi haver una mica de llum, i sembla que sí, i s'ha obert la convocatòria. Hi ha famílies que han apuntat els seus nens, i ha altres que de moment estan indecises o han decidit que no. I bueno, nosaltres, doncs, bueno, estem una miqueta pensant què fem, però bueno, en principi sí, podríem tirar endavant.
Clar, perquè la decisió no és fàcil, no és una operació senzilla, i el que queda clar també veient aquest documental, Moure muntanyes, és que totes aquestes mares i pares s'estimen molt els seus fills, i són ells els que han de prendre la decisió si fem aquest pas de fer una intervenció o no, que no és gens fàcil. Com deia abans, per sort, en els temps que corren, aquest documental es pot seguir veient a la plataforma 3CAT. El recomanem moltíssim i ens fa molta il·lusió també, i gairebé diria que ens enorgullim que al mateix lloc on treballem nosaltres, sota el mateix paraigua, es facin documentals com aquests. Així que, Carles, moltes gràcies.
Gràcies, Manel.
I a vosaltres tota la
sort del món. El mèrit és d'aquestes famílies que realment tenen una empenta espectacular i que estic convençut de que aquest assaig clínic tirarà endavant, i tant de bo, si aconsegueixen prou ajut, el puguin portar cap aquí, cap a Barcelona.
Doncs segur que sí. Laura, si vols dir alguna cosa per acabar.
Sí, per acabar i una mica al fil del que estaves dient, el nostre objectiu és portar-lo aquí, i amb aquest documental ens agradaria que es moguessin les consciències una mica de les institucions, perquè al final som les famílies qui ho hem mogut, i això ha de canviar.
Ho deia una mare, que la feina que haurien de fer no sé quants metges, no sé quantes institucions, no sé quants pressupostos o no sé quants tributs, ho acaba fent allò els pares, com heu pogut. Però déu-n'hi-do fins on heu arribat. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
De 12, és hora de treure el cap a la nostra rotativa de referència amb la Lídia Téllez. Lídia, bona nit.
Bona nit, Agnès.
Què t'han arribat als diaris avui?
Sí, tenim aquí les dues portades.
Doncs
avui.
Vinga, comencem per l'ara.
Doncs mira, l'alarma pel vent paralitza Catalunya. La borrasca activa fins demà a la nit és de màxim perill i afecta tot el país i obliga a cancel·lar activitats. Per altra banda, la patronal PIMEC xifra en 162.000 milions d'euros anuals el cost de les baixes laborals a Espanya. El cas Epstein acusa la fiscal dels Estats Units de negligència. Pamela Bondi rep crítiques al Congrés dels Estats Units per no haver protegit les víctimes i sí els agressors. I, per altra banda, mobilització massiva per l'educació pública. I és la foto de portada amb imatge dels manifestants per Barcelona.
Molt bé. I el periòdico?
El periòdico també comenta el tiempo obliga a suspender actividades en Cataluña y el episodio de hoy podría ser el más intenso al menos 15 años. Una altra. La salut apunta a las familias antivacunas por el repunte del sarampión y hay un aumento del 135%. Sánchez defiende la red ferroviaria y Feijóo augura que irá al banquillo por Adamuz. Epstein planeaba adquirir una mansión en España para reforzar su red de tráfico de mujeres. Y la foto de portada también es manifestantes por las calles de Barcelona y profesorado en huelga.
Molt bé. És sens dubte una de les imatges del dia. Gràcies, Lídia. Bona nit.
Bona nit. Fins demà.
Més portades aquí a l'estudi, Marc Güell.
Sí, temes que repeteixen, avui a diverses portades. Per exemple, La Vanguardia, que obre dient una alerta per fort vent avui torna a paralitzar Catalunya. La foto és per la protesta dels docents. Els professors exigeixen cobrar un 25% més. També en aquesta portada destaquen que Feijóo i Abascal veuen Sánchez al banc dels acusats per l'accident d'Adamuz. I un últim titular, Hisenda recapta 9.000 milions extres en no ajustar l'IRPF amb la inflació. I la portada del Punt Avui, que la dediquen a la protesta de l'educació d'avui. Els docents posen deures al govern, mestres i professors reclamen millores salarials, menys burocràcia i menys ràtio durant la jornada de vaga.
Molt bé, gràcies, Marc. I Joan Trias, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Demà què passarà a l'antena de Catalunya Ràdio?
Doncs ben. No, si no, parlem d'una altra cosa. I, a més, està per venir. I l'episodi serà amb la màxima força a partir d'aquí una estona, des de la mitjanit fins ben bé fins al migdia. Doncs estarem pendents d'això. Tindrem companys reporters per intentar detectar efectes del vent a l'aeroport, a les platges, a la Conselleria d'Interior, des d'on es facilitarà la informació, sobretot de les incidències a primera hora que hi haurà aquesta matinada. També estarem a l'estació de Sants, perquè recordem que els trens es mantenen amb aquell funcionament que diem a mitges, però es mantenen. Doncs demà estarem pendents d'això i esperar que a partir del migdia el vent amaini. No? Aquesta n'és una. I un efecte que tindrà el vent és la suspensió que hi ha hagut de la sessió del Parlament, que hi haurà al matí. Es passa tota la tarda i diguem-ne que serà una sessió no agradable per la consellera Paneque, perquè el més probable és que acabi reprovada. I una historieta bonica que ens explicaran demà els nostres companys a la delegació de Lleida, que va d'alcaldes i forns. Resulta que hi ha dos alcaldes d'uns poblets de les Garrigues i de la Noguera, de Bovera i de Bellmunt d'Urgell, que s'han hagut d'arremangar i posar-se a fer el pap al poble. Ostres. Un, perquè té els encarregats de baixa, i el mateix alcalde cou i ven el pa per suplir-los. I el de Bellmunt és perquè el propi consistori supleix la falta de forn al municipi.
Doncs aquest, sí, sí, s'ho tenen ben... ben guanyat, el sou i els vots i tot. Bueno, ara falta veure com queda el pa.
Pa municipal. Molt bé, molt bé, molt bé.
Exacte. Gràcies, fins demà.
Vinga.
Adéu.
Deu minuts i la mitjanit, 10 minuts per descobrir i conversar amb la nostra oient misteriosa, Agnès.
Sí, ella té el cap a Mart, i no vol dir pas que estigui despistada, distreta o que sigui una somiadora. Ben al contrari, té el cap, diríem que, molt ben posat. És una enginyera aeroespacial que vol saber més coses justament del planeta vermell. D'alguna manera prepara el terreny perquè algun dia l'home trepitgi Mart. És una fita històrica que la NASA preveu per l'any 2030. Per tant, això és aquí mateix. Ara mateix la nostra oient misteriosa codirigeix una missió que l'estiu del 2027 portarà una tripulació exclusivament femenina a una base de l'Àrtic. S'ha triat aquesta zona remota perquè és la que climatològicament parlant s'assembla més a Mart. Hi ha fred extrem, neu i també gel. És la tercera missió de l'Hipatia Mars. Les dues anteriors es van fer amb èxit al desert de Utah als Estats Units. Avui, que és el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència, té més sentit que mai parlar d'aquest projecte que per sobre de tot pretén fomentar la ciència entre les dones. Podem saludar ja la Laura González, que és enginyera aeroespacial i codirectora de la missió d'Hipatia 3. Bona nit, Laura.
Hola, bona nit.
Et saludem en la distància, però ens has estat escoltant aquestes dues últimes hores. Escolta, has après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit?
Sí, he après moltes coses i jo crec que el més important és que demà s'esperen aquests vents tan forts, els vents més forts des de fa 15 anys i a més de 100 km per hora. Hem de tenir molta cura demà.
Escolta, avui que és el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència, quina dona científica ha estat referent per tu?
Una de les dones científiques referents per moltes enginyeres aeroespacials és la Valentina Tereshkova, que va ser la primera astronauta que va a sortir de la Terra. Però jo crec que aquest és el principal problema, que quan nosaltres parlem amb nens i nenes i les demanem que pensin en algun astronauta, normalment sempre pensen en homes estadounidens, perquè això ha sigut els 12 homes que han trepitjat la Lluna, per exemple, del programa Apollo, han sigut homes. I això és el que hem de canviar, i hem de crear aquests referents també més propers.
Doncs potser vosaltres també sereu referents de moltes nenes i dones, ja ho veurem. Jo començo pel final. Tu, si et diguessin d'anar a Mart, és a dir, si aquesta missió que esteu fent ara, que ara en parlarem, però si ja fos de cara a anar a Mart, tu t'hi apuntaries o què?
Sí que m'apuntaria, però només si hagués tornada també, perquè hi ha alguns projectes d'anada només, i això jo crec que és una mica bolleria, sí.
Sí, no? Doncs va, comencem per aquesta que prepareu per l'estiu del 2027. Què és el que preteneu fer? I on ho fareu? Com prepareu aquesta missió?
L'associació Hipatia Mars fa aquestes missions anàlogues on el que fem és simular com seria el viure i treballar al planeta vermell, i allà tenim unes característiques molt interessants perquè estarem aïllades durant aquestes dues setmanes amb limitacions d'aigua, de menjar, de moviment. Cada cop que sortim de la base hem de sortir també amb el traje espacial. Doncs allà el que fem és ciència. Un dels objectius principals de l'associació és fer ciència i recerca mica de qualitat, però també aquestes missions anàlogues ens serveixen per després fer molta divulgació i quan tornem aquí a la Terra o a Barcelona podem intentar inspirar a les noves generacions i crear aquests referents que és tan, tan important visibilitzar aquest talent femení.
Ja n'hi ha hagut d'anteriors, s'havien fet al desert. Realment, aquesta regió de l'Àrtic del Canadà, on anireu, quines condicions té? Per què és semblant a Mart?
Exacte, anirem a l'illa de Devon, que és l'illa més gran del món sense habitat. Està molt, molt al nord. De fet, crec que només hi ha 8 persones que viuen una mica més al nord d'on anirem nosaltres. I aquesta... aïllament és una de les coses també que fan que sigui el més semblant a anar a Mart. Allà farem molta recerca també del gel i de les condicions, i una de les coses que és més perillosa és que hi ha molts riscos perquè allà diguéssim que no hi ha no hi ha hospitals ni supermercats, hem de ser molt autònomes i està una mica aïllat. Hem d'anar-hi amb una avioneta i si fa molt de vent, com aquests dies a Barcelona, pot ser que l'avioneta no arribi. Doncs hem de tenir molta cura amb aquests protocols i emergències mèdiques.
Laura, la missió Hipatia 3 està prevista, com dèiem ara, per l'estiu del 27. A hores d'ara encara esteu buscant col·laboradors o socis comercials, no?, que us vulguin donar suport per fer possible la missió i sobretot també tota la tasca de recerca i divulgació que hi ha al darrere. Qui vulgui col·laborar-hi, com ho pot fer?
Exacte, una missió així requereix moltíssims recursos i estem buscant col·laboradors i patrocinadors. Tenim una pàgina web que és hipatiamars.com i allà podeu trobar el nostre email que és contact@hipatiamars.com i podeu posar-se en contacte amb nosaltres per projectes de recerca o per ajudar-nos a la nostra missió, tant allà com de la nostra missió de divulgació aquí. Per exemple, un dels nostres col·laboradors és el CosmoCaixa de Barcelona i aquest 14 de febrer hi haurà una sessió gratuïta per a les famílies allà al Museu de la Ciència, que també convidem a tot el que ens escolte, si volen anar. Serà una sessió molt interessant.
Laura, d'on ets?
Jo sóc de León.
Però fa quant que vius a Catalunya?
Un any i mig, més o menys.
Escolta'm, però quin català... No?
Tu arribaràs a Mart i on et proposis.
Exacte.
No... Ha sigut molt interessant per treballar amb l'associació d'Hipatia perquè és un projecte català que va néixer fa 5 anys, avui és l'aniversari de l'associació i va néixer de dues catalanes, dues amigues d'aquí de Catalunya i la veritat és que és un projecte fantàstic perquè té unes dones molt, molt interessants que són científiques i investigadores punteres en els seus camps i treballem molt en català. Doncs per mi ha sigut una molt bona excusa per aprendre l'idioma i practicar-ho també.
Bé, ja veiem el ritme d'aprenentatge, per tant aquí progressarem també amb la cosa de Mart.
I tant, no? Tota l'estona pensava, de quina regió és? La situava Lleida? No, potser més cap a no sé on. Anava buscant? Doncs mira, ara ja l'hem trobat.
De Lleó, tu.
Doncs va, posem-hi una cançó i de seguida et passarem la pilota per tancar el programa. Però abans, el nostre ritual de cada nit. L'última cançó que escoltarem aquest dimecres.
El cor obert fins que s'apropi el matí. El pecat queda prescrit, potser no voldrem fugir. Fem d'este bany un ritual, fem-nos l'amor.
Ai, Mareta, és la cançó que ens acompanya a la sortida del Catalunya Nit aquesta setmana. Canta Abril, acompanyada de Pep Jimeno Botifarra i Figaflaues. no s'acabi mai, diu, però malauradament sí, les coses s'acaben també el dia i també el Catalunya Nit, però intentem sempre acabar-les bé, Agnès.
A veure com l'acabarem avui. L'última paraula la tindrà la Laura González Llamazares, ella és enginyera aeroespacial i està liderant també aquest projecte que es diu Hipàtia 3, aquesta tercera missió de l'Hipàtia a Mars, que el 2027 doncs, s'ha d'establir a l'Àrtic per desenvolupar i investigar més sobre com seria la vida a Mart. Ella té el cap a Mart, però ja hem dit que no era pas perquè fos despistada, sinó perquè hi vol investigar sobre el que passa en aquest planeta. Dèiem que té el cap molt ben posat perquè li has preguntat si avui poguessis anar a Mart, i diu sí, només quan estigui garantida la tornada. Laura, ha estat un plaer parlar amb tu, i res, aquest micròfon és teu perquè acomiadis el dia.
Molt bé, moltíssimes gràcies. I tothom sap que encara hi ha una gran bretxa de gènere, especialment a carreres científiques. Per exemple, només hi ha un 11% d'astronautes que són dones. Doncs crec que és molt important que en un dia com avui intentem convidar a les nenes que facin tot allò que vulguin. I a hores d'ara la majoria de nenes ja dormen, però voldria demanar als seus pares, mares i avis que ens escolten que demà, quan es despertin, les animin a ser curioses i a esforçar-se per les seves passions, i expliqueu-los que no hi ha límits i que poden fer tot allò que somien. Bona nit.